Arriba l'hora de Carlos García Díez.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Vinga, va, que la setmana ja fa baixada, ja és divendres. Sense Kaiser sancionat les pròximes dues jornades, estava cantat qui seria el recanvi. No és que anem pas sobrats de centrals, i l'única fitxa sènior en aquesta posició que no estava jugant fins ara era ell. Però el propi Ferran Costa ja es va encarregar dimecres de confirmar-ho.
El tema de Kaiser, pues al final jugarà Carlos, que és un gran central, que fa tres temporades va pujar a segona divisió amb el Córdoba fent grans partits, i que l'únic que li ha restat participacions fins ara és que hi ha dos companys que estan rendint a un nivell molt, molt alt, no és part de mèrits d'ells.
Traient José Ortega, García Díez és el sènior que menys minuts ha tingut en el primer mes de competició en Lliga, per poc, però Rubén n'ha jugat 33, Cortés 31, i el central titular demà, si no hi ha res estrany, només 23. Serà un dels al·licients veure'l en acció en aquest Sabadell-Villarreal B.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís amb la Rocío García al control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el Barça d'en Vols ha adjudicat la seva segona victòria a la Champions masculina a Zagreb. Ahir, triomf de l'equip de Carlos Ortega per 7 gols de diferència, 25-32, ja ho direm bé, amb 3 gols del sabadellenc Dani Fernández i també de la ciutat 6 més d'Aleix Gómez. Avui, a més, hi ha duel català primera a partir de les 9, Girona Espanyola, Montilivi. Mitja hora abans, a segona, Mirandés Zaragoza. Ahir el Barça va tancar la jornada intersetmanal remuntant el Tartiere d'Oviedo per acabar guanyant 1-3. I a més de tot això, l'espluguenca Paula Blasi és bronze al Mundial Sub-23 de ciclisme de Ruanda. És la primera catalana que puja a un podi mundialista. Sumari de l'hotel.
Es comenta la recepció.
Avui farem la prèvia del Sabadell-Villarreal B. També estarem atents a la Lliga Elite i al filial del Centre d'Esports, a Òscar Salguero i al Mundial de Natació Adaptada de Singapur, waterpolo, handbol o tennis, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Pablo de Blasis va jugar a la Nova Creu Alta al seu partit número 104 amb la samarreta del Cartagena, superant així el també argentí Damián Musto i convertint-se en l'estranger amb més partits del club albinegre. A més, l'Hèrcules ha presentat avui una cançó de Funzo, un cantant alacantí, dedicat als herculans amb el títol Azul y Blanco.
Esto no es un estadio, es un...
I a l'altre grup, avui dos partits, Talavera-Lugo a 8:15 i Racing de Ferrol-Guadalajara a 10:02.
La notícia curiosa.
El Madrid de bàsquet ha signat el fisioterapeuta del Barça. És David Urbano, també havia estat al Baskonia abans i a la selecció, i segons el Marca, que és qui ho publica, no és petició del nou entrenador, d'Escariolo, sinó que arriba avalat pel cap dels serveis mèdics madridistes, Felipe Segura.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ordabasi Dinamo de Minsk, des de la Una Youth League.
I a les xarxes socials.
Un parell de coses. Primer, Post United Fem fa un rànquing de la més jove i la més veterana de cada plantilla de la Lliga F, de la màxima categoria de futbol femení. Podríem dir que l'àvia de tota la Lliga és una exarlequinada, Mariajo. Ara la seva terra, el Tenerife, amb 41 anys. I, per cert, un tuit de conya d'un aficionat del Cartagena, que es diu Pablo Molina, que deia: Marc Jurado ha trigat una setmana i mitja per fer un servei de banda a Sabadell. Mínim, mereix groga per perdre temps.
Avui celebra el seu aniversari.
Felicitem un exarlequinat, Aridai Cabrera, i l'actual team manager, Albert Perea. I a la intel·ligència artificial, avui li preguntem: Villarreal, Atlético, Betis o Sevilla, qui té millor filial?
Molt bona pregunta. El Villarreal bé acostuma a ser el més sòlid, estructura més consolidada i freqüentment en promocions o categories més altes. El Sevilla Atlético és una cantera històrica amb molt bona producció de talents i últimament està a bon nivell a Primera Federació. L'Atlético té una escola formativa excel·lent, però el seu filial ha estat més inestable. I el Betis, tot i ser bo a nivell tècnic, en consistència del seu filial, és un graó per sota dels altres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Ferran nos ha transmitido una idea muy clara y está todo el equipo a muerte con él. No tenemos individualidades como pueden tener ciertos equipos, como por ejemplo el Cartagena, y es lo mejor porque vamos todos a una y la idea muy clara como nos la ha metido Ferran en la cabeza.
Doncs aquesta idea claríssima que té el Sabadell entre cella i cella i que ha introduït, deia David Astals, l'escoltàvem ara, el míster Ferran Costa a les portes de rebre el tercer rival que passarà aquesta temporada. Per la nova Creu Alta en competició oficial, toca el filial del Villarreal, que no és acabat de descendir, com l'Eldense a la jornada 1 o el Cartagena a la 3, però que déu-n'hi-do també entre talent individual i passat recent al futbol professional. Avui el veig més endolcit del normal. Pau Vituri, com van les gominoles? Tot bé o què?
Tot bé, Adrián Arroyo. De fet, és un matí molt dolç a la nova Creu Alta perquè, com has dit ara, és l'aniversari de l'Albert Perea, del team manager del Sabadell, i acaba de passar fa uns minuts per aquí amb croissanets d'aquests que us agraden tant de París, crec que se li diuen,
sí.
I ha passat amb una safata sencera.
Tu aquí...
Aquí res.
Palmes, eh?
Sí, aquí m'he hagut d'abstenir.
Doncs has tirat del rebost solidari que tenim a la cabina pels dies de partit. Escolta'm, tenia preparat el David Astals per si encara estava salivant amb les últimes xutxes. Tinc un de més, però què et sembla aquesta afirmació de l'altre dia del Xino? Prefereixo no tenir les individualitats d'altres equips i ser una pinya com som nosaltres.
Doncs que té tota la raó del món, i de fet agafo segurament l'exemple de l'Astals de fa dues temporades en què aquí al Sabadell destacava molt, més enllà dels mèrits que va fer aquella temporada, especialment a nivell ofensiu, amb un bon grapat d'assistències, però és que aquell equip era d'Astals i un parell de noms més i para de comptar que se salvessin d'aquell equip. En canvi, la sensació que està fent aquesta temporada és que David Astals individualment no està destacant tant, però perquè, sota el meu punt de vista, insisteixo, aquí el col·lectiu està per sobre de qualsevol individualitat, hi ha un molt bon engranatge i això fa, doncs, que tret d'algun jugador molt en concret, estil Urri, per exemple, que no hi hagi un jugador que sobresurti per sobre de la resta, però tampoc aquella sensació, com a mínim entre els titulars, que hi hagi cap que sigui la part dèbil, podríem dir, de l'onze.
Mira, escoltem una més d'Astals i et faig una altra vegada l'assistència de dos trending topics a l'entorn del Sabadell aquesta setmana. D'una banda, allò del fons d'armari, sobretot amb l'ascensió de dos partits de Juan Carlos Lázaro, de Kaiser, el suplirà, ho deia així literalment, García Díe, demà contra el Villarreal B. Ferran Costa ho confirmava ara fa un parell de dies. I després, el desitjat primer triomf a casa, que de moment no ha arribat, 2-0 en les dues primeres jornades aquí al Temple, diu David Astals que és el caure.
Llegará más pronto que tarde. Estamos preparados, tanto los que estamos jugando como los que no han podido participar tanto. Hemos demostrado que, por ejemplo, sale Agus el otro día y hace un partidazo. Estamos todos preparados y estas semanas son importantes para que los 23 que estamos estén metidos, porque no sabes cuándo te puede tocar.
Parlava dels 23, de tota la plantilla en general, Astals. Em centraré en els 18 que tenen fitxa sènior. De fet, en els 17 trec el porter, de moment suplent, Ortega. I dèiem la xifra aquesta, Vitoria, en començar. Rubén ha jugat només 33 minuts aquesta temporada. El Capi Cortés, 31. I se'l perd el partit de demà per sanció, per l'expulsió de l'altre dia. 23, Carlos García, que és el titular, ell i Déu més gairebé, com va dir Ferran Costa l'altre dia.
Sí, avui li preguntarem al tècnic de Castelldefels si es reafirma en aquesta notícia, podríem dir, que ens va avançar l'altre dia. A mi també, Adri, una de les curiositats que se'm planteja a la roda de premsa d'avui, no sé a tu també, però és la figura d'Alonso Zamora. N'hem parlat molt, potser ens fem un punt pesats, fins i tot amb un nano de només 16 anys, però amb aquesta circumstància, amb aquesta baixada de Kaiser, els dos pròxims partits, jo diria, no sé si tu penses el mateix, però que s'obre aquest ventall encara més de poder veure el seu debut en partit oficial.
Estarem atents perquè al final Segura també està jugant poc últimament, pot actuar per l'esquerra i això provocar que Ton Ripoll o Estals estiguin aquí en el carril dret. La figura de Carlos Alemán també, que ha tingut també bastant poc protagonisme i que pot jugar d'extern o de lateral dret, o sigui que és un dels noms propis clarament quan ha arribat ja la primera absència d'aquelles que no volíem. Dèiem, ostres, que no es lesioni, que no agafi cap refredat ni un central ni un pivot. Doncs la primera la tenim aquí en forma de dos partits de sanció per Kaiser. Avui era l'últim entrenament abans de rebre el Villarreal B a la Nova Creu Alta. En un minut i mig hauria de comparèixer Ferran Costa, però la setmana és molt estranya per allò d'haver jugat entre setmana i no sé si això haurà provocat que s'allargués o no més del compte la sessió d'avui. Vaja, si anirem en hora o no, Vituri.
Mira, doncs ha acabat l'entrenament ara fa qüestió de minuts. De fet, crec que encara bé. Dos o tres minuts abans d'entrar al directe hi havia encara alguns jugadors fent les típiques faltes, xutant faltes a Diego Foli després d'aquest entrenament. Just quan em donaves pas també, Adri, ha aparegut Ferran Costa pujant les escales visitants de la Nova Creu Alta i ara em deia l'Agustí Bernat, el cap de premsa del Sabadell, mira, de fet, em diu que anem cap a baix.
Ah, doncs mira.
Doncs complirem ordres.
Doncs potser ho clavem, perquè queda un minutet entre que baixeu i de més, la roda de premsa d'algú a qui ens estem fent un fart aquesta setmana d'escoltar i no ens cansem, que és el tècnic, és Ferran Costa, entre postpartits i les prèvies del següent. Ha parlat també David Albelda, de seguida escoltem l'exinternacional amb la selecció espanyola, València, etc, que és el tècnic del Villarreal B, i també tenim àrbitre. Però vaja, anem amb Ferran Costa i la seva roda de premsa.
Doncs ja hi som tots, aquí a la sala de premsa, seu el tècnic de Castelldefels, que feia un glob d'aigua, ara tot just quan baixàvem les escales, un altre glob d'aigua per aquesta roda de premsa.
Vale, doncs comencem a la partit, Pau, quan vulguis.
Què tal, Ferran? Bon dia. Bé, venim de quatre jornades en què aquí a casa heu jugat contra dos equips que acaben de baixar de segona, heu tingut dos desplaçaments a Andalusia. És cert que pretemporada vau jugar contra un equip com el Barça Atlètic, però no sé si el partit de demà és diferent de tot el que hem vist fins ara en Lliga.
Bueno, un altre equip que fa dos anys també estava al futbol professional, el filial d'un equip Champions, amb jugadors de molt talent, amb un gran potencial, que venen d'anar per davant al camp del Múrcia i al minut 93 tenir 3 punts, que ja van demostrar a casa contra un equip com l'Alcorcón doncs, del que són capaços de fer, un equip molt dinàmic en la seva última línia, que combina molt bé els moviments entre puntes i banda, que després darrere tenen jugadors que ja han entrat en convocatòries a primera divisió, un porter que ha estat determinant en els partits passats, un equip amb molta capacitat i bé, com sempre diem, atents al que ens demanaran de manera doncs, més específica per qualitats, per perfil d'equip i buscant seguir evolucionant en la nostra idea, en la nostra identitat i en la nostra línia competitiva.
Pregunto pel tema físic, perquè al final veniu d'un gran desplegament a Algeciras, d'altres...
Pregunten pel físic,
no un partit sencer,
els minuts del Algeciras i també els 60 del Cartagena.
Bueno, estem preparats. La dinàmica de treball en el dia a dia és molt bona, el nivell d'exigència molt alt, el volum de feina també és gran des del primer dia de pretemporada i això el que ens dona després a nivell competitiu és tenir un ritme alt, ser capaços de sostenir-ho dins dels partits i entre partits, i sí que és cert doncs, que és una setmana on hem tingut poc temps de recuperació i de preparació per aquest partit, però bueno, crec que les ganes de fer bé les coses i aquest ADN competitiu doncs, moltes vegades compensa doncs, aquests aspectes. Llavors, jo a l'equip l'he vist bé, els jugadors penso que han recuperat bé de l'esforç de l'altre dia i bueno, no crec que sigui un factor que ens debiliti en excés. Evidentment, haurem d'anar veient durant el transcurs del partit doncs, si això en algun futbolista li passa factura, haurem d'estar atents, però bueno, si és així, doncs entrarà un company i a mantenir aquest ritme i aquest to. Sí que és cert que són un equip doncs molt dinàmic, que a camp obert són perillosos, que són capaços de transitar ràpid i amb poques passades doncs arribar amb avantatge als últims metres, però bueno, crec que hem de fer un partit molt complet, molt equilibrat, tenir aquest punt de control sobre el que passi en el terreny de joc per poder desenvolupar tot el que tenim en ment. I ja dic que el tema físic doncs anirem veient com evolucionem durant el partit, però bueno, jo veig l'equip bé i amb ganes de competir.
L'altre dia tu mateix ens vas confirmar que jugaria Carlos, que confiaves plenament en ell, però no sé si aquesta situació del doble partit de sanció de Kaiser farà que tinguin oportunitat jugadors més joves, sobretot penso en Alonso Zamora.
Bueno, jo sé que tots tenim moltes ganes de que l'Alonso doncs, sigui un jugador important al primer equip, que faci carrera. Jo sóc el primer, per això el vaig fer debutar, o sigui, perquè hi confio, perquè veig potencial en ell. Estem treballant molt en el desenvolupament individual de tots els jugadors, no només en aquesta construcció col·lectiva, sinó en buscar millorar els jugadors que tenim i apropar-los a la seva millor versió i donar-los eines perquè l'estar al Sabadell impliqui doncs, evolucionar també a nivell individual. Amb ell també, a part de tota la feina que fem amb el col·lectiu, s'està fent molta feina amb ell a nivell individual i jo estic molt content amb la seva evolució. Té una bona mentalitat, no li han entrat tonteries al cap, que ja li vaig dir que si passava doncs tornaria a entrenar doncs, amb el juvenil o amb el filial, amb qui fos. No està sent així, està tenint un molt bon dia a dia i ja està. I el que sí que tinc clar és que en el moment que jugui serà perquè sentim que està preparat i que ho farà molt bé, no per ficar-nos a la medalla de que estem ficant a jugar un jugador molt jove. Del que es tracta és que estigui preparat, de preparar-lo, i com vaig dir, demà jugarà Carlos, perquè crec que és un molt bon central, que està preparat i que estic convençut de que ens ajudarà molt a fer un gran partit.
Sí, segurament nosaltres tenim aquest mal vici de preguntar pels jugadors que no estan jugant o no han jugat, però et volia preguntar per un altre nom en concret, aprofitant aquesta baixa de Cortés, al mig del camp ho han jugat tot Quadri i Urri, però hi ha un nom que va arribar al final del mercat, que és el del Jordi Ortega, que encara no l'hem vist. Et volia preguntar com està, com l'estàs veient i si té alguna, doncs això, si té opcions a curt termini de poder entrar una mica en aquesta roda.
Hem de tenir paciència i entendre que també els processos individuals de cada jugador són diferents. Són diferents els punts de carrera de molts jugadors dels que tenim a l'equip, són diferents els nivells de preparació amb el que han arribat al tram inicial de temporada, són diferents també les qualitats, i al final crec que hem de tenir l'habilitat d'entendre el que necessita cada jugador, en quin punt està, i de donar-li les eines per millorar-ho. Això, el Jordi és un jugador molt jove, és un jugador que té molta qualitat, que té una capacitat per millorar els atacs alta, perquè té un rang de passades a més molt ampli, és capaç de trencar línies en passades verticals, té un canvi d'orientació, és capaç de jugar pressionat i donar continuïtat, està millorant en el ritme defensiu, que per nosaltres és molt important, i en aquesta capacitat de repetició d'esforços, i també està entenent el que juga l'equip, perquè hi ha 30, 20, bueno, em sembla que van ser quasi 40 sessions de pretemporada que ell no les va poder fer. Llavors, jo estic molt content amb ell, és un noi que té una bona mentalitat, que és un bon company, que treballa molt bé en el dia a dia, i una mica el mateix que parlàvem. Jo el que estic convençut és que en el moment que estigui sobre el terreny de joc ho farà molt bé. Quan serà aquest moment? Pues ho marcarà la competició, i penso que també quan comencen les lligues doncs a vegades tenim pressa perquè tothom tingui minutatge, perquè, i jo crec que a vegades és un tema també de viure-ho amb naturalitat, de ser pacients, d'estar preparats, perquè van passant coses durant la temporada, quan va acabar el partit del Dense ningú pensava que el següent partit Janer no podria jugar, i ens ho vam trobar. Si els seus companys no haguessin estat preparats, haguessin tingut un problema gran, però com estàvem preparats, doncs, com a col·lectiu, hem seguit funcionant. Tenim la situació ara de Kaiser, vam tenir la de Sergi per sanció, tenim la de Kaiser i Sergio ara, i és una mica el que dic, des de la naturalitat les coses es donaran, i el que hem de tenir és la certesa que qui entri al terreny de joc ho farà amb un rendiment òptim i no millorant, però garantint aquest funcionament col·lectiu.
Ex-Villarreal, a més, Jordi Ortega. Què s'espera del Villarreal B?
I remuntar quasi al tram final, no sé si és un fins i tot una miqueta volat en aquest filial.
És que crec que tampoc hem de, o sigui, hem d'analitzar, hem de conèixer, hem de saber les variants que tenen ells, hem de conèixer molt bé també els perfils individuals, evidentment coneixem les seves dinàmiques dins dels partits, però crec que també part d'aquesta estabilitat és dins d'això, des del que som nosaltres, competir de la millor manera. Llavors, els coneixem, sabem el que hem de tenir cura perquè ells no ens puguin fer mal, també el que hem de buscar per poder-los comprometre, però bueno, al final tenen jugadors de molt nivell, tenen desequilibri, tenen velocitat, tenen bons rematadors, tenen capacitat de transició, després han d'estar organitzat, tenen molt bons moviments combinats entre els jugadors de la seva parcel·la ofensiva, a nivell defensiu és un equip que t'amenaça principalment perquè qui té capacitat per contraatacar i per arribar en poques passades ja et genera també una sobreresponsabilitat molts cops quan tu estàs atacant. Llavors, bueno, el meu nivell de preocupació cap als rivals que venen és zero, d'ocupació és total, però a mi el que m'interessa és el nostre Sabadell i tornem a jugar aquí a casa, tornem a voler, tornem a anar endavant, tornem a ser un equip pressionant, tornem a ser un equip que jugui per guanyar, tornem a ser un equip que jugui amb esforç, que jugui com a equip, que connecti amb la gent des d'aquesta voluntat de fer les coses bé, i això és el que és innegociable i és el que nosaltres lluitarem en cada acció del partit perquè demà es vegi sobre el terreny de joc, entenent que haurem de fer les coses de manera excel·lent perquè ve un molt bon equip i de manera constant perquè quan el rival té capacitat, doncs crec que una de les coses que està tenint l'equip i que és molt important és que està sent molt constant, que el nivell d'atenció i de concentració dels jugadors durant el partit està sent molt alt, no som un equip que tingui desconnexions, i crec que aquest és un dels nostres pilars que hem de protegir durant la temporada.
Et pregunto una mica per la situació física dels jugadors. Sí que és cert que l'altre dia vam veure una acció que va patir una entrada dura, després va continuar jugant i tot bé, més enllà dels que ja sabem que estan tocats, una miqueta per fer el repàs de la infermeria.
Bueno, no varia res a nivell mèdic respecte al partit del dimecres, varia a nivell de sancions, i la resta estan tots disponibles pel partit de demà.
Sí, volia fer una més per la meva part, Ferran. Ja mirant una mica al futur, ahir vam conèixer horaris. Primer, li ha tocat al Sabadell el primer divendres de la temporada, que al final tots els equips passaran per aquí. Però veniu o vindreu de jugar un diumenge. No sé, potser què et sembla aquest repartiment que s'està fent una mica estrany amb els horaris, amb pocs dies de descans, que entenc que és per tots igual, però bé, que al final crida una mica l'atenció.
Bueno, crec que les prioritats a l'hora de ficar els horaris no és el que és òptim a nivell esportiu, a nivell competitiu, no pel Sabadell, sinó per qualsevol equip de la categoria. Crec que les prioritats són altres. Llavors, bueno, evidentment, doncs, quan jugues dimecres és millor jugar diumenge que jugar dissabte, en teoria. Bueno, jo intento buscar la part bona, a mi m'agrada competir, llavors quan abans juguem, abans podem tornar-nos a trobar amb la nostra gent aquí a casa i tornar a jugar per guanyar. Les coses que no són controlables, la veritat és que m'impliquen un 0% del meu temps, que fiquin les hores que vulguin, els dies que vulguin. Si pot ser hores quan juguem a casa que tots els aficionats del Sabadell puguin estar, la resta és absolutament igual, i si juguem divendres, pues divendres és un gran dia per guanyar, si juguem dissabte, dissabte també és un gran dia per guanyar, i si juguéssim diumenge, O sigui, al final això del que va és d'anar amb tot, de no buscar excessives coses que ens distreguin i el que toqui a fer-ho.
Aquesta dada que diu que el Sabadell no ha anat per darrere.
El Sabadell, suposo que és també una mostra, no, de la feina que s'està fent, suposo que també fa sentir el grup antic orgullós d'això, que esteu aconseguint que sigui una ciutat que volies, no? De ser un equip molt difícil de batre, que els rivals no vulguin jugar.
Sí, el tema de les dades, jo sóc bastant friqui perquè m'agrada i m'agrada conèixer la història dels clubs, els antecedents. He tingut la sort també en la meva carrera de creuar-me amb gent que en això són genials, com Carlos de Frutos al Castelldefels, José Sánchez del Manresa, Miguel Ángel al Sabadell, i m'agrada molt, doncs, saber la història i coses que han succeït. Bueno, crec que en aquest tram inicial, doncs, em comentaven també l'altre dia que en les tres primeres categories, des de la 2010-2011, em sembla que era, el Sabadell no encara anava a quatre partits invicta, o que en aquesta primera ref, doncs, era el millor inici. També vaig veure l'altre dia altres dades positives. Bueno, això al final m'entreté, però no em distreu. O sigui, vull dir, nosaltres el que hem de fer és lluitar per fer les coses de la millor manera cada dia, i si les coses surten bé, doncs van apareixent situacions d'aquestes. Jo em quedo més amb la sensació, que després, doncs, aquest tipus de coses te la poden reafirmar. Doncs jo estic tenint la sensació de que som un equip incòmode, un equip propositiu, un equip valent, que no especula dins dels partits, que des de l'organització i des de l'esforç i des de la concentració, doncs, estem concedint poques situacions de gol als rivals, que estem tenint un bon número d'arribades, i que hem de donar aquest pas també per concretar més remats dins de tot el volum ofensiu que tenim. Llavors, bueno, ganes de que arribi demà, ganes de competir, content de l'equip que estem generant entre tots, i no parlo només dels que juguen o estem a la banqueta, sinó de l'equip que estem generant entre tots, i crec que això ens prepara per una categoria que és duríssima, que és molt exigent, però que també és molt bonica perquè es repta cada setmana, i demà tots junts afrontarem el següent repte, que és rebre un filial d'un equip Champions i seguir demostrant-nos a nosaltres mateixos que som capaços de mirar els ulls a qualsevol equip i de jugar per guanyar contra qualsevol equip i a qualsevol camp, en especial el nostre.
Parlaves dimecres que volia
una més.
La victòria dels arlequinats, que no havien pogut venir a la nova Creu Alta, però va haver molt ambient, tot i ser entre setmana en horari estrany. Què esperes demà?
Ho vaig dir a l'acabar el partit. Em recordo el primer partit aquí, que va ser molt especial, però és que estic tenint la sensació de que cada partit és especial. Ve que la gent m'animava, a la gent amb energia, intentant fer tot el possible per empènyer i que les coses surtin bé. També crec que estem tenint aquest punt d'estabilitat. Evidentment, doncs, després de guanyar sempre el cap, doncs ja te'n vas a 9 de 9. És a dir, som humans, el futbol ens apassiona i a vegades fa que imaginem més del compte, però després el que està transmetent la nostra afició és, primer, que és molt del Sabadell, que són del Sabadell, no són d'un altre equip i venen a veure el Sabadell perquè és el que queda més a prop. Hi ha un sentiment, crec que s'estan identificant i es senten representats amb un equip que va amb tot a fer les coses bé i a intentar lluitar perquè surti tot com volem, i estic segur que demà serà un dia més de gaudir a la nova Creu Alta d'aquesta simbiosi afició-equip, i nosaltres, si una cosa puc prometre, és que ens deixarem la vida demà perquè marxin contents de l'estadi. Sabem de la dificultat, sabem del nivell d'un grandíssim rival, però també sabem de les nostres ganes per aconseguir-ho. Així que anem tots junts pel dia de demà, sense mirar més enllà, i com estem fent des que vam començar, doncs valorant cada cosa, que costa molt, però amb ganes de més.
Gràcies. Doncs ara sí. Fins aquí, Adri, aquesta roda de premsa de Ferran Costa. Encàrrec, per Sergi Garcés, amb aquest 9 de 9 que deia a principis de setmana. A veure si tanquem la setmana amb un 7 de 9. S'acomiada de Ferran Costa d'aquesta sala de premsa.
No estaria malament, eh? Ja en la prèvia te'l signava, el 7 de 9. 17 minuts i mig de roda de premsa de Ferran Costa. Tenim àrbitre confirmat des d'ahir, de Torrejón de Ardoz, Álvaro Rodríguez Recio. De seguida anem amb el llibre de registre i les estadístiques. Vituri, et ve de gust escoltar també David Albelda?
I tant.
Molt més picadeta. La roda de premsa del tècnic del filial Groguet, així d'entrada, parlant del seu equip, com un equip que té menys experiència que els últims Villarreals B, però que estan competint bé, diu, a totes les places.
Era un primer pas important per a la temporada, degut a que no sols és el cos tècnic nou, també és pràcticament tota la plantilla nova, no? En molta menys experiència que tal vegada la plantilla que estava els últims anys. Ha sigut un canvi de cicle important en tots els aspectes i bueno, aquest primer impacte demostra que estem preparats per a la categoria, però clar, el treball es té que anar refrendant en el pas de les setmanes, no?
Vituri, vols torn de rèplica? Perquè no és el tema de la falta d'experiència precisament el que estaves destacant avui quan li has donat un cop d'ull a la plantilla del filial Groguet.
Mira, estava... Em perdonaràs perquè estava una mica despistat aquí amb el tema de la gespa. Perquè estan aquí passant...
Digue'ns com estàs, ja que estàs.
No, està bé. Està acceptable. Bé, no sé si és la paraula, però està... Ostres, tu, ens plantarem a l'octubre amb la gespa millor que altres anys.
Dia de solete, el soroll dels treballs de jardineria... Encara te'n quedaràs adormit, eh?
No, home, no, això no. Què deia el Belda, llavors?
Que tenen menys experiència que d'altres anys i que sí, ho havien de suplir... Oh, que el truquem i deuen estar a mig viatge, a veure si vol entrar o...
No, avui... Fèiem un repàs a la plantilla, a la redacció d'aquest Villarreal B i, home, tenen jugadors sènior directament. No és que siguin sub-23 d'últim any, que també, que tenen 5 o 6 jugadors de 22 anys, però és que tenen futbolistes de 23, 24 anys, fins i tot un central que la temporada passada jugava a l'Algeciras, per tant, però experiència en tenen.
És veritat que el Villarreal B això sempre ho ha fet, amb els Ontiveros, sí. Íñiguez i companyia, eh?
Sí. Són dos casos encara més exagerats, però no és un filial... A mi, com a mínim, tinc aquesta sensació. I, per ser justos, també estem parlant, per mi, amb el permís, també ja em perdonarà Sergi Garcés de la Real Sociedad, però del millor filial, si agafem els últims 5-6 anys del futbol espanyol, estem parlant d'un filial que no s'ha caracteritzat especialment per anar traient o per tenir fornades d'aquestes de juvenils que fan el salt el primer any de professional. O de sènior o d'amateur o diguem-li com vulguem. Vull dir, són jugadors que tenen el seu pes i la seva experiència i la seva qualitat a la categoria.
Com es deia? Era Ramon el futbolista aquell que va estar pràcticament tota la carrera al filial, que es va trencar el genoll, que continuava amb 26-27 anys? Ex-Còrdoba...
Sí, sé qui dius, però avui no tinc el dia pels noms, eh? Avui no és un bon dia per jugar.
Si estigués aquí Sergi Parc, et diria ara mateix, resta-li un punt.
Ah.
Te'l buscaré. Mira, fem una cosa, escoltem una més de David Albelda, aquesta ja parlant sobre el Sabadell. D'entrada l'ha elogiat i l'ex del València o del propi Villarreal en la seva etapa com a futbolista diu que mereix al centre d'esports més punts que els 6 que porta.
Sabadell és un equip que acaba de pujar, però és un equip molt a tindre en compte. S'ha reforçat molt i molt bé en puestos claus en la plantilla, gent amb molta experiència en la categoria, delanter en gols contrastar la categoria, porter més golejat i així unes quantes peces que han consolidat aquest projecte, no? Jo crec que és un equip molt a tindre en compte, en una línia de xoc molt clara i que està fent-ho molt bé. La veritat és que els partits que jo l'he pogut veure per analitzar-lo, crec que té menys punts dels mèrits que ha fet.
Com treu fum bé de futbol, Vituri? Els dos a la vegada. Ramon sí. Bueno, 26 anys i encara estava al Villarreal bé el primer any de Primera Federació, després Córdoba, Fuenlabrada i Tarazona. Aquest és el futbolista al que em referia.
En la línia del que dèiem, aquell any, a Primera Federació, al Villarreal B, era Gianni Cassaro.
Ara m'ho faràs buscar una altra vegada.
No, segur, 100%.
Clar, 100%, És l'equip que acaba pujant un any més tard, em sembla.
Sí, sí, sí.
Amb Miguel Álvarez com a entrenador. Et ve de gust una última d'Albelda o què?
Som-hi.
No pot negar que és valencià, amb l'accent.
I tant. Primera experiència per ell, a tot això, a Primera Federació. No sé si ho has dit abans, però un tècnic que jo, com a mínim, l'havia oblidat una mica allò la seva època a l'Atzeneta.
Sí, com era? Transformer? Com li deia Esteve Calzada de la categoria?
Frankenstein.
Mai recordo l'adjectiu. Doncs aquell any Frankenstein, ell dirigia l'Atzeneta, que es va situar aquí a Segona B, i el Belda era l'entrenador, i mira, al final ha acabat agafant el relleu de Miguel Álvarez a la banqueta del minisubmarí, d'un dels dos filials que té l'equip de Villarreal. Una última sobre com espera el partit, aquesta no amb accent valencià, sinó parlant directament en castellà. Diu: transcendental, clau pel Villarreal B aquí a Sabadell, no arriscar tant, no generar pèrdues perquè el Sabadell no transiti.
Es un partido donde tenemos que diferenciar los momentos de juego. Es un equipo, Sabadell, que aprieta muy intenso, alto, a través de los robos, acumula mucha gente en tu área. Entonces tenemos que intentar, en ese sentido, ser un pelín más prácticos que a lo mejor otras veces. Intentaremos imponer nuestro juego, pero sabiendo de la dificultad e intentar minimizar errores en cuanto a pérdidas, ¿no? Para que ellos no nos empiecen a acumular mucha gente en área, porque cada llegada que tienen, la verdad es que acumulan mucha gente, y también tienen muy trabajado el ABP. El ABP va a ser también importante. De hecho, yo creo que es una cosa que está siendo importante, no en el partido de mañana, en todos los partidos de la categoría.
Doncs importància en l'ABP d'un David Albelda, que dirigia l'any passat el C, l'anterior també a Tercera Federació, aquest Villarreal C, i abans, com comentàvem, un parell de temporades va pujar de tercera a segona B amb l'Atzeneta i després va ser-hi també a la categoria de bronze. Alguna cosa que vulguis destacar més per aquí, Vituri? Jo aniré amb les estadístiques i t'ho confesso, havia preparat aquí un petit joc que l'hem fet a mitges i me l'he deixat a la redacció. Per tant, si et sembla, si no tens pressa, escoltem el llibre de registre amb la teva signatura, la veu de la Núria García, i rematem després el tema.
Vinga, va.
El llibre de registre.
Després de dos partits a casa contra dos descendits de segona divisió i de dos desplaçaments a Andalusia, canvi de patró, com a mínim, aquest cap de setmana.
El rival.
Ha començat el Villarreal B abonat al número 5. L'equip de David Albelda arriba a la cinquena jornada amb un botí de 5 punts, havent marcat 5 gols a favor i havent-ne rebut també 5 en contra.
La curiositat.
Fins a 8 nacionalitats diferents trobem en aquest filial groguet. Al lateral esquerre titular és andorrà, Ivan Rodríguez. També hi ha 3 argentins, Lautaro, Viveros i Baratucci. 2 senegalesos, Diatá i Sheik. Liburià, Balú, el malià Barri i el colombià Quintero. A més, encara no ha jugat, però el porter suplent Kinareikin és ucraïnès. I hi ha 2 futbolistes del C que han anat convocats algun dia, Bonafé i Moja, que tenen ascendència equatoguineana i marroquina, respectivament.
Els precedents.
Desena visita del filial groguet a la nova Creu Alta, tot i que una va ser en un amistós fa 4 anys. La seqüència és curiosa. Els dos últims partits han acabat amb derrota per 0-1. Els dos anteriors amb empat a 1 i els dos anteriors amb victòria per 1-0. La resta són un triomf a segona per 3-1 i 2 empats més.
L'estadística.
Cap d'aquests precedents ha acabat en 0-0 i de moment van 270 minuts oficials de futbol sense veure ni un sol gol a l'estadi. Ni el Sabadell-Eldense, ni el Sabadell-Cartagena dividit en 2 dies, ni tampoc el Badalona-Women-Dux-Logroño de la Lliga F del cap de setmana passat.
Amb el xiulet a la mà.
Álvaro Rodríguez Recio, nascut a Torrejón de Ardoz fa 30 anys. És la seva quarta temporada a la categoria. Un únic precedent amb el Sabadell, l'empat a 0 a la nova Creu Alta de la temporada 2022-2023 contra la SD Logroñés, i cap amb el Villarreal B. Té una mitjana molt propera a les 5 grogues per partit i les 0,22 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Vinga, va, Vituri, que he anat a la redacció i he tornat. Saps de què va la pel·lícula? David Albelda, per mi, és... El Bel de Baraja, aquell València que va fregar la Champions amb la tanda de penal, sobretot de l'any de la final contra el Bayern, selecció espanyola al Mundial de Corea i Japó, és un dels mítics, eh?
Sí, sí, sí. I afegiríem altres noms també, Vicente, Mista, Angulo, Carboni, Cañizares, era un València molt reconeixible.
Ho dic perquè, aprofitant això, avui he fet aquí el petit joc de la pandèmia cap aquí, si agafem entrenadors que eren futbolistes en un passat bastant recent, ens sortiria un bon 11 de tècnics rivals que s'han enfrontat al Sabadell, eh? Te'l saps de memòria o no?
L'11 que has fet al final?
Sí, no?
La davantera sí, perquè al final és fàcil.
És molt fàcil.
Raúl i Fernando Torres.
Sí, hem fet un 4-4-2. Hem hagut de posar a David Movil i Àlex Arlequinat com a porter perquè no hem trobat un altre. Sincerament, no està la seva trajectòria com a porter a l'alçada de la resta de noms que direm, però va ser rival amb el Real Unión i és l'únic porter que hem trobat. I a partir d'aquí, Juanfran a la dreta, Sergi Barjuan a l'esquerra, Paco Gémez i Márquez com a centrals, Albel de Gustavo Siviero mig del camp, bandes per Angulo, un dels que també t'entrarien dins d'aquell València mític. Munitis, que també ha estat rival, a banda d'ex-Arlequinat, va venir amb el Lugo. Raúl i Fernando Torres. I si vols tenir recanvis, a la banqueta podries posar des de Molís, Castillejo, Sergio, Francisco, Aritz Mújica, gent de la segona B de tota la vida, fins als César Ferrando, Idiáquez, Larrazábal, Onésimo, Roberto Trasorras, Iñaki Bea, Iván Ania, o al 600.000... % Salva Ballesta, com va dir el dia abans que se'l fumessin, pràcticament.
Aquest, per si de cas, fora de la convocatòria.
Ah, i això?
Passo paraula.
He vist entrar...
Al jardí.
Sí, el meme de l'avi del Simpson, quan entra i torna a sortir, perquè ha intuït el jardí que hi havia. En fi, demà a 6:45, aquest Sabadell-Villarreal B. Vitoria, alguna coseta més des d'aquí o no?
No, molta tranquil·litat, molta calma. Simplement recordar les baixes del Sabadell, que crec que és el partit en les quals en té més. Per sanció, Kaiser i Cortés. Per lesió, Gennar Fornés, Jan Molina, que a priori es troba en el tram final de la recuperació. També l'altre dia ho dèiem al Sabadell en joc, Miquel González, aquest jove futbolista que va venir del filial del Fuenlabrada. I que res, demà a les 6 ens hi posem al Sabadell en joc. Ara està mirant la probabilitat de pluja. Teòricament demà, poca cosa. Com a molt, allò, alguna gotellada en algun moment esporàdic del dia, però la predicció és de sol i núvols.
Doncs mira, perfecte, no haurem d'anar amb paraigües a la nova Creu Alta. Acaben les llaminadures, Vituri, una abraçada.
Te'n deixo alguna. Adéu, adéu.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Per cert, abans del xiulet inicial d'aquest Sabadell-Villarreal B, tindrà lloc l'acte central del cap de setmana de la campanya contra la violència als camps de futbol. La iniciativa és de l'Associació de Clubs de Futbol de Sabadell i té el suport de totes i cadascuna de les entitats d'aquest esport a la ciutat i del propi Ajuntament. A cada terreny de joc es desplegarà una pancarta i els capitans duran un braçalet de capità amb el lema «Sabadell diu prou a la violència al futbol». L'històric capità Arlequinat Lino Gutiérrez és el president de l'associació.
Que sigui una primera pedra que posem per moltes més, per molts fets, hem de fer gestos, hem de fer coses perquè els nens i els pares i mares i entrenadors i tota la gent que envoltem el món del futbol podem fer que això sigui una mica millor. Amb això, jo per la meva part estaré ja content d'haver col·laborat en tot això que estem fent ara.
En el protocol presentat i signat ahir s'apel·la al respecte als àrbitres, esportistes, entrenadors i públic assistent, com ha apuntat la regidora d'Esports, Montse González.
Avui donem un pas de gegant per assolir el canvi als nostres camps i aquest cap de setmana li direm a totes les aficions de Sabadell i les bases socials dels clubs que ens comprometem fins al final amb aquest objectiu. Ho farem desplegant la pancarta i amb els braçalets que avui presentarem i que seran visibles a tots els camps de Sabadell. Un compromís compartit contra la violència, com dèiem.
Ara sí, a més es fa una crida al correcte ús de les instal·lacions, així com també de les xarxes socials.
Més teca per rematar el bloc de futbol. El Sabadell B debutarà a Olímpia aquest diumenge a les 12, rebent el San Juan Atlético de Montcada. Després de veure com el Castelldefels esgarrava l'estrena amb l'1-1 final a les acaballes als Canyars, els arlequinats busquen ara la primera victòria a la Lliga Elite. Marc Cabestany, el tècnic, explica què hauran de corregir.
L'equip ha de competir i ha d'entendre que hi haurà moments que, malgrat siguem un filial, podrem tenir pilota, però hi haurà d'altres que haurem de quadrar-nos amb un bloc defensiu o tirar millors pressions. Hem de treballar les cames, que jo crec que el debut també ens ha tensionat un palet, i ajustar quatre coses per entendre en quins moments toca fer una cosa i una altra, sobretot en defensa. I som un filial, i haurem de defensar l'àrea en corners, en faltes laterals, perquè aquesta categoria ens exigirà això. Per tant, a seguir creixent.
Al davant tindran un San Juan Atlético molt més experimentat i que la jornada inaugural va superar per 2-1 el Júpiter a Montcada. Albert Tolosa, Tito, migcampista del filial, en dinàmica també del primer equip, destaca precisament això, la veterania del primer equip que passarà per Olímpia.
Segur que serà un partit molt competit. Sí que és un rival molt més veterà i costarà, però a competir-los segur que anirà bé. Al nostre camp hem d'intentar sumar de 3 en 3.
Podria fer doblet, si així ho considera oportú Ferran Costa, Tito, amb el primer equip si entra a la convocatòria demà, perquè el del filial és diumenge a les 12 a Olímpia, aquest xiulet inicial del Sabadell B, San Juan Atlético de Montcada.
Benvolgut expert en construccions i reformes. A Obramat no podem saber si abans de començar una reforma hauràs de canviar les canonades de la casa o la instal·lació elèctrica. Però sí que tenim més de 20.000 productes amb un estoc de magatzem sempre disponible perquè puguis escollir-ne la quantitat que necessitis i quan els necessitis. On compren els professionals. Obramat.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. Servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos. Truca'ns abans d'abandonar-los i passarem a recollir-los. Servei totalment gratuït. Truca de dilluns a divendres al telèfon 922 22 34. Esmatza, a prop teu, a prop de la teva ciutat.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, tram final de la setmana, tram final de l'Hotel Suís, mal comptats 10 minuts perquè siguin les dues. Comencem amb la medalla d'or d'Òscar Salguero al Mundial de Singapur de natació adaptada. El nedador dels Marinals ha guanyat la prova del relleu, 4% estils mix, juntament amb Íñigo Llopis, amb Núria Marquès i Tassi Dimitriv. Espanya s'ha imposat a la Gran Bretanya i a Austràlia en aquesta final de la prova. Amb l'hora a la butxaca, Salguero competirà de nou aquesta matinada. És el seu moment, ho farà en la seva gran especialitat, el 100 braça SB8.
És la meva prova, amb la semifinal pel matí, que anirem a sentir-nos bé, a agafar sensacions i per la tarda, doncs, demostrar tot el treball que he fet.
La d'ahir, per cert, és la sisena medalla mundialista de Salguero, que sap el que és guanyar aquesta prova, la seva especialitat, el 100 braça SB8. Ho va fer a Mèxic l'any 2017. Ara, tot i els problemes que ha arrossegat els últims anys, arriba el dia D a Singapur amb un plus de veterania respecte a altres mundials. És el seu sisè i també, diu, en un bon moment de forma.
Noto bé, tant les sensacions de l'aigua com físicament. Jo crec que pot sortir bé. He entrenat per fer-ho bé i espero que totes les hores que he fet i que la veritat és que han sigut difícils amb el tema dels estudis, es vegi reflectit amb els resultats.
Deia el bracista sabadellenc agafar sensacions a la semifinal, concretament a les 2 i 7 de la matinada. Òbviament, hora d'aquí, començarà la seva sèrie el nedador del Club Natació Sabadell. Més aigua en waterpolo, primer títol de la temporada en joc pel Keio Natació Sabadell. Una setmana després de classificar-se per la fase de grups de la Champions, l'equip de Quim Colet afrontarà la final a 4 de la Copa Catalunya Masculina. Tant les semis com la final es disputen aquest cap de setmana a la piscina Sant Jordi a Barcelona, i el penúltim obstacle és el CNB, el Barcelona, que va tenir problemes per eliminar quarts el Mataró. Per contra, el club va superar amb molta facilitat tant a l'anada com a la tornada al Catalunya. Colet, malgrat haver jugat recentment contra l'Espandau i el Bassas, considera que és un hàndicap respecte al rival.
Nosaltres, per exemple, a Copa Catalunya hem tingut dos partits molt còmodes en Copa Catalunya, que venia d'una fase prèvia. La resta d'equips, ahir, per exemple, el CNB Mataró va guanyar a casa el Mataró, però ahir va perdre de dos. O sigui, no han tingut tampoc dos partits, diguéssim, d'un nivell superior per anar també rodant, no?
A més, el tècnic hauria de recuperar l'estatunidenc Jax Larsen, que es va perdre el segon compromís de la Champions per febre. Amb la baixa indefinida d'Àxel Corres, Colet haurà de continuar donant minuts als més joves.
Dos partits al màxim, i necessitem tots els jugadors, i l'única manera de fer-los créixer justament és que juguin, i juguin, i juguin, i la setmana que ve exactament el mateix, no? Vull dir, encara que hi hagi un títol en joc, anirem a tope, però necessitem això.
Horaris, a les 6 es disputa aquesta semifinal demà entre el Keio Sabadell i el Barcelona. Abans, a les 4, s'haurà jugat l'altra entre el gran favorit a tot sempre, l'Atlètic Barceloneta, i el Terrassa, la final l'endemà, diumenge, a la 1.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I en handbol arriba el torn de l'Oar Gràcia femení, del qual tant n'hem parlat i amb raó l'última temporada. Després de renunciar a l'ascens a or per motius econòmics, les gracienques repetiran a plata i ho faran amb força cares noves a l'equip, començant per la de l'entrenador, Pol Ibáñez.
Una de les coses que més ens preocupava era aquest canvi de petit cicle, no?, entre les jugadores. Jo crec que hem quallat bastant bé el nou equip tècnic amb el grup de jugadores. Òbviament, si portéssim 3 o 4 anys juntes, segurament seria molt millor. Hi hauria moltes més coses que jo coneixeria que de moment no conec. Però, bueno, dintre del que cap, crec que en 5 setmanes doncs, hem tingut temps de tot i crec que arribem bé a preparar-se pel primer partit per començar bé la Lliga.
Això sí, diu Ibáñez, que no arrenquen tampoc de zero pels anys que fa que es coneixen les jugadores entre elles i també per la bona feina, ha dit de la seva predecessora, la Carol Carmona, ara al Ribas. L'estrena, però, serà contra un Sant Vicenç que apunta a ser un dels rivals a batre.
És una pista força complicada, tant per l'espai de la pista com per la situació, com perquè tenen doncs, una grada d'animació molt potent. I després, bueno, aquest any sí que hem viscut canvis i al final, tot i que és com una remor així que sona de fons, es comenta que és un dels equips forts de la categoria. Han fet un parell o tres incorporacions doncs, amb molt de cartell.
El nou tècnic del sènior femení gracienc ha definit com una estratega el seu homòleg a l'altra banqueta, un Sant Vicenç que acostuma a estar entre els primers, per exemple, l'any passat ja va ser cinquè a plata, però que Ibáñez el veu millor amb grans reforços enguany.
Sobre paper, té pinta que és un molt bon equip, bastant millor que de l'any passat. Veurem. Nosaltres l'anem encara com un primer partit. És a dir, al final sabem que hi haurà molts nervis, que hi haurà, doncs, bueno, un típic de primers partits en qualsevol categoria, i crec que l'haurem de plantejar, doncs, amb aquest paper, no?
Partit de nervis, diu, per allò de ser la jornada inaugural. Arrenca dues setmanes més tard el sènior femení gracienc respecte al primer equip masculí de l'OAR. Aquest debut serà a la pista del Sant Vicenç demà al vespre, a partir de 8:45. I una estoneta abans jugarà el masculí, l'equip de Pere Ayats, que rep al carrer Bocaccio l'Esplugues després d'haver signat una arrencada amb un 2-4 victòria a casa davant del Banyoles i derrota a Sant Cugat. El pivot verdiblanc Dani Peiró s'ha mostrat realment exigent a l'hora de parlar dels objectius per aquesta tercera jornada a la Primera Nacional Masculina.
A partir de casa, a partir més que assequible, a casa hauríem de plantejar-nos que s'han de guanyar tots els partits, no es pot perdre, i al final estem intentant complir el repte que ens ha posat el Pere, que és d'aquests primers 4 partits, aconseguir-ne 5 punts mínim. Això vol dir que Ara ens en queden dos de partits i hem aconseguit 3 punts, o sigui, una victòria i un empat, com a mínim. Per tant, la idea és anar a per totes.
Un Peiró, això sí, que ha tornat a recordar que és un equip per fer encara aquest Oar Gràcia masculí amb totes les incorporacions joves que han fet el salt al primer equip aquest estiu. L'Oar Esplugues, tercera jornada de la Primera Nacional, arrencarà aquest sí, aquí a Sabadell, al carrer Bocaccio, a les 6 de la tarda de demà.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I avui acabem el programa i la setmana amb tennis, perquè des de les 12 són en marxa els quarts de final de l'Open Green Court, ciutat de Sabadell, al carrer Prat de la Riba, és a dir, a les instal·lacions del Club Tennis Sabadell. Els quatre principals favorits segueixen amb opcions al títol: Carlos Sánchez Jové, Nicolás Álvarez Barona, el rus Ivan Gakov i també el guanyador de l'última edició, l'italià Lorenzo Justino, de Nàpols, tot i que resident al Maresme. Ahir, dels partits més destacats, el que va guanyar Pedro Vives, finalista a Melilla la setmana passada, contra Tomàs Corràs, que venia de la prèvia, però que déu-n'hi-do, es va allargar fins les 3 hores de joc. Vives, de fet, veurem com afecta la fatiga, té doble cita avui contra el tercer cap de sèrie primer en el quadre individuals i després a les 6 la final de dobles. Fa parella amb Benjamin Winter i es veuen les cares amb el belga Bubaisar Gadamauri i amb l'alemany John Sperle. Per tant, tindrem ja al vespre el primer guanyador d'aquesta edició de l'Open Green Court en la categoria de dobles. Recordem que la final individual està prevista per diumenge al migdia, si ho permet la meteorologia, a les instal·lacions del club anfitrió de l'organitzador del tennis Sabadell. Rebeu una abraçada des del control de so de la Rocío García, una altra del Pere Gallifa, que ara entra amb el Notícies Migdia. Nosaltres ens hi tornarem a posar pel que fa al Sabadell en joc demà a les 6 de la tarda. A 6:45 arrenca el Sabadell-Villarreal B a la Nova Creu Alta. Que vagi molt bé el cap de setmana. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.